Molt bé, Josep Lluís Surroca va ser director de Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, per tant, de Ràdio 4, del 12 de desembre del 81 fins al 10 de gener del 1983. Ara està jubilat. Quin record té?
Jo tinc un record agradable perquè quan me van comunicar que havia d'anar a Ràdio Nacional, jo que havia estat 20 i tants anys a la cadena, a Ràdio Cadena, doncs m'era un trauma, perquè, esclar, era passar a una cosa molt diferent. Però, bueno, les ordres, i vaig anar-hi, i precisament el fet de que Ràdio 4 estigués integrada en Ràdio Nacional va ser una espècie de compensació d'aquest trauma que vaig tenir de deixar Ràdio Cadena, perquè aquí en Ràdio Cadena havíem fet alguns programes en català, precisament inclús històricament el primer programa en català concret que es va fer, però no tot el dia com Ràdio 4, l'havíem fet aquí i havia tingut bastant apunt en aquest sentit. I esclar, el poder tenir doncs, en el meu àmbit una emissora que era plenament en programat català. En català, va ser una gran satisfacció. I recordo, precisament com a anècdota, que a motiu de modificar o millorar les instal·lacions tècniques que teníem per retransmetre des de Montserrat les missa conventual i l'escolania, ens vam traslladar un parell de vegades amb en Pere Nin, que portava la gestió aquesta i portava la programació. I el motiu de que vam resoldre-ho amb molta facilitat i vam també tècnicament solucionar el tema de l'abadia, l'abat, el pare abat en aquell moment, ens va invitar a dinar, va convidar. I aquell dinar en el convent, amb tots els monjos, en silenci, en aquell refectori, és una cosa que em va impactar.
És una experiència espiritual. Sí, sí. Que va transformar la teva vida,
sí,
potser.
Home, transformar-la, però de totes maneres va ser important i realment és el que seré. Per altra banda, doncs, jo, esclar, em vaig limitar naturalment a seguir la pauta perquè la emissora estava molt encarrilada i ja s'havien fet uns esforços inicials al principi, tot funcionava. Només insistia en el tema de que fos autènticament l'emissora d'una comunicació amb la gent. I en el principi hi havia bastanta tendència precisament a utilitzar paraules molt rimbombants, molt extravagants inclús, sí, perquè hi havia qui creia que com més es diferenciava del castellà, més català era la paraula, i això és un disparat.
La vella pugna de quin català s'ha de parlar.
I recordo que un dia vaig sentir un locutor que deia encetem el programa tal i qual, man. I jo el vaig cridar. Ja, es feia molt bé i es feia un bon català, però sempre hi ha excepcions. I vaig dir, escolta, tu encetes un programa com si encetessis un pernil, no? Perquè els programes no s'enceten. Com que no? Si tu mires el diccionari, veuràs que encetar és donar comença una cosa que està intacta, però sempre física. Encetes un formatge, encetes un pernil, encetes un pa. Però una conversació no s'enceta. Es comença, s'inicia. Es va quedar una mica perplex. Yeah. Oh, però és que sembla més català, no ho sembla, però no ho és. De manera que jo, com que tampoc vaig estar-hi molt de temps, vaig tenir molta cura de donar totes les facilitats que es poguessin en el programa i bé, doncs jo podria dir que, bueno, com a anècdota potser em puc explicar una important, que així és com el Jordi Arandes va ser el que va alcançar que es fes i que es programés l'emissora, en aquell moment es va plantejar el passar Ràdio 4 a Ràdio Cadena d'on jo venia. I va haver una pugna. I jo vaig mantenir el criteri de que si Ràdio Nacional era la que havia donat la pauta, que és a qui corresponia, no era de recibo treure-li aquesta emissora. Que, a més, al contrari, deia jo que en tocar Ràdio Cadena passés a Ràdio Nacional, com després ha sigut, vol dir que en aquell moment el meu criteri era bastant objectiu i la realitat ha portat cap aquí. De manera que jo puc considerar, en aquest cas, que vaig obtenir de que no es trasladés de Ràdio Nacional a Ràdio Cadena una emissora que era pròpiament i amb tot el dret de Ràdio Nacional.
Molt bé.
Si hem d'anar per ordre, Xavier, et toca tu.
Què vols dir que em toca a mi?
Després de Josep Lluís Surroca.
Ah, és veritat. Després jo vaig substituir Josep Lluís Surroca, efectivament, a la direcció de l'emissora.
I déu-n'hi-do, 4 anys.
De l'11 de gener del 83 al 4 d'octubre del 1987. Vull dir, sóc el segon al rànquing després del senyor Andes, eh? El polidor d'aquesta història. Bé, jo crec que hi ha un record, ja que parlem de l'aniversari de Ràdio 4, hi ha un record de la meva direcció que és particularment agradable, que és el desè aniversari. Va coincidir la meva direcció amb el desè aniversari de Ràdio 4 i llavors es va commemorar, jo diria, d'una manera doncs solemne, brillant. Va haver una mica de tot, des d'un concert de l'Orquestra Pasadena fins a l'edició d'una litografia magnífica de Joan Pere Viladecans, passant per moltes coses, i es va parlar molt de la Ràdio 4 en aquella oportunitat, a tots els mitjans de comunicació i de la ràdio en general. Jo crec que és el millor record que tinc, en tinc d'altres bons i, evidentment, molts de dolents, com suposo que ens passa a tots els que estem asseguts a aquesta taula. Vaig cessar el 4 d'octubre del 1987 i em va substituir Andreu Manresa, que va ser director... Escolta, no surten els números, Mandreu.
Fins al 90, abril del 90.
Sí, perquè aquí diu que jo vaig cessar el 4 d'octubre i tu et vas incorporar l'1 d'octubre.
No, el 6 d'octubre.
Ah, per si el 6 d'octubre. 87, el 14 de març del 1990. Com va ser la teva experiència? Perquè tu estaves a Mallorca, tu treballaves a Mallorca.
L'experiència era com de viatjar amb un 700 a passar un Mercedes. En tot el que comporta, i més sobretot amb una espècie de frisó de les figures històriques de la ràdio que jo havia escoltat a la meva adolescència i infància. I a partir d'aquí s'ha de dir que va ser un període una mica difícil, per dues coses essencialment. Una, pels inicis de les restriccions, i segona, per la confirmació de la fusió en ràdio que d'en Espanyola, que va suposar una cosa molt bona, que va ser obrir emissors de Ràdio 4 Hores de Catalunya. També les Illes Balears se connectava, aquí ja no era Ràdio 4, sí. I que va suposar erosió en la relació amb gent que havia estat històricament situada a un lloc de responsabilitat i va haver de situar-se humilment en allò que és un lloc a la base. Ja. Això es va fer amb una gran col·laboració, jo voldria esmentar aquí, que és una altra figura de Ràdio 4, que és l'Antoni Serra, i això ens va permetre passar a tenir implantació física, és a dir, redaccions a tot Catalunya, i a l'aire. Varen doblar la potència emissió de Tibidabo, i era una vella batalla, i després de les gestions que havíeu fet vos, Foz, amb la Diputació, varen travessar el Garraf, que era Sant Pere de Ribes. Uh-huh. Aleshores, jo crec que hi va haver això. I després hi va haver, evidentment, els primers cants de la sirena que deien que la crisi s'arribava.
Ja.
La valla del 14 de desembre va ser una mica especial. Jo vull recordar que el director no el deixava entrar a l'emissora, que hi va haver serveis mínims, que va ser una mica tot crispat, però aleshores tot passa i tots som a Riers.
Sí, senyor. Molt bé, Andreu Manresa. Va substituir Andreu Manresa Antoni Traveria el 15 de març del 1990. La teva experiència, el teu pas per aquesta casa, Antoni Traveria, què ha suposat a la teva carrera professional?
Aviam, ara que tenim a l'Andreu a Mallorca, uh-huh, vull aprofitar, diguem-ne, per dir que jo vaig arribar a la ràdio de la mà de l'Andreu, és a dir, va ser ell qui em va oferir la direcció dels serveis informatius.
Sí, és.
Jo acabava de tornar d'Argentina, de la corresponsalia de Televisió Espanyola, i aleshores vaig passar a la ràdio, doncs, amb una aventura que en aquells moments jo no m'esperava viure, però que em semblava apassionant. En aquells moments és veritat que es començava a viure una certa restricció i també des de Madrid hi havia una certa voluntat, de tota manera, de modificar, reformar o ampliar la cobertura dels serveis informatius. Això és el que a mi se'm va encarregar per part de l'Andreu Manresa, que era el meu director. Crec que va ser aquella una etapa molt intensa i molt interessant, viscuda colze a colze amb l'Andreu, diguem-ne, sota la seva direcció, i amb l'Enric Frigola.
I el aquelles... Sopena a Madrid.
I el Sopena a Madrid, sí, clar. L'Enric Sopena a Madrid, que d'alguna manera això va suposar que teníem un contacte molt, molt directe, perquè no calia explicar-li res del que era la realitat de Catalunya, ni el que era la realitat del que passava aquí, quines eren les nostres necessitats o inquietuds, no? Aleshores, aquesta era una etapa que jo recordo gratament, en el sentit de que era impulsar una nova dinàmica. Recordo que en aquell temps vàrem contractar molta gent, va entrar gent nova, sàvia nova, diguem-ne, en els serveis informatius i també a programes, però més als serveis informatius en aquell moment, és veritat, i que això doncs va ser possible gràcies, per una banda, a l'Andreu Manresa i, per altra banda, a l'Enric Sopena des de Madrid per la seva comprensió, no? L'anècdota meva, diguem-ne, de com arribo a la direcció és divertida, no l'he explicat mai. Aprofito ara per explicar-la.
És el moment.
Jo estava a València amb un partit del Barça, jugava el Barça a València amb la semifinal de la Copa del Rei, si no m'equivoco. I era això el 28 de febrer, que era el dia del meu cumpleanys. Aleshores, a mi em va trucar l'Enric Sopena a la cabina de transmissió, on estava jo comentant el partit amb el Robert Fonollosa, i aleshores em va dir, escolta'm, hauríem de parlar a la cabina de transmissió al descans del partit. I aleshores em va dir, hauríem de parlar, jo sé que et vindrà de nou, que no t'ho imagines, però hauríem de parlar de la possibilitat de que tu assumissis la direcció de Ràdio Nacional, lo qual a mi em va deixar perplexa, i a la segona part, diguem-ne, ja estava jo una miqueta nerviós, o una mica neguitós, diguem-ne, perquè venia al damunt, no?
Oblidant-te d'això del partit.
Exacte, sí, ja em vaig oblidar una mica del partit.
Per cert, què va fer el Barça?
Va guanyar, 0-1 al Camp del València, sí. Però al marge del que nosaltres... Ja, jo ja no sabia exactament de què anava el partit, eh? Ja vaig perdre una miqueta l'Oremus. Bé, a la meva etapa, diguem-ne, passades les primeres penúries, diguem-ne, continuant amb el pressupost que ja teníem de Ràdio 4, doncs, de l'etapa de l'Andreu, doncs va ser una etapa mínimament d'expansió. I, bueno, vàrem viure també, com el Ricard, situacions puntuals mundials, en aquest cas, com la plaça Tiananmen, com la caiguda del mur, etc, que eren qüestions puntuals que jo crec que feien vibrar molt, diguem-ne, la redacció, en aquell moment molt rejuvenida, sí. I per tant, doncs, una etapa molt intensa i molt interessant.
Molt bé. I finalment, Ramon Font, que és director des de l'1 de desembre del 1990, és a dir, ja fa un any, més d'un any.
Un any i 10 dies.
Un any i 10 dies, perfecte.
I es compten.
Això està sent tal com t'esperaves, és més dur, és més fàcil, més difícil...
Doncs, Xavier, quan us estava escoltant a tots vosaltres, i que tots d'alguna manera heu parlat de lo divertit que va ser dirigir aquesta casa en algun moment, la veritat és que per mi no ha estat massa divertit, no? Era molt més divertit enviar cròniques en català per Ràdio 4 des de Lisboa que no pas dirigir aquesta casa l'any 91, que probablement no serà un any per recordar massa bé, doncs, perquè ho hem d'amagar. Ha estat un any de dificultats, degut a moltes circumstàncies, que segurament no és el moment d'analitzar, ja. Però que la situació econòmica, no d'aquesta casa, sinó en general, segurament ens obliguen a replantejar el paper de Ràdio 4, l'històric paper de Ràdio 4 a Catalunya. En tot cas, sí, tindré un excel·lent record d'aquest temps, duri el que duri aquesta etapa a partir d'ara,